En el repàs de valoracions de la jornada electoral ens va quedar pendent escoltar a Sílvia Tur, la candidata de GPRF i PSOE, que optava a l'escó de Formentera al Parlament Balear i que va perdre per 73 vots davant de la candidatura de Llorenç Còrdoba. Sílvia Tur, molt bon dia.
Molt bon dia.
S'esperava un resultat tan desfavorable?
A veure, és una possibilitat que existeix i, per tant, quan tu concorres a unes eleccions, saps que hi ha un risc de... Evidentment, sempre hi ha un risc de no sortir. Jo crec que teníem un panorama o un escenari molt favorable a la nostra candidatura i, de fet, crec que la diferència ha estat prou ajustada. Per tant, bé, a partir d'aquí, el que pertoca és avaluar la feina feta, avaluar aquelles coses en les que probablement no m'ha explicat bé o no m'ha explicat prou bé la nostra proposta i avaluar la feina que hem fet. En definitiva, jo crec que ara és un moment d'avaluar, però també és un moment de felicitar, com ja ho vaig fer en el Llorenç Còrdoba i a tot el seu equip, perquè han aconseguit convèncer a la majoria de formenteres i formentereres i, per tant, ara tenen una responsabilitat enorme en les seves mans i, evidentment, una ciutadania a la nostra illa molt... molt compromès en la política i, per tant, tenen un repte molt, molt seriós per davant. O sigui que els felicit i els encoratge que facin bona feina per Formentera.
Quina reflexió fa amb aquest resultat? Em refereix que doncs, a la pèrdua de suports per gent per Formentera i en el seu cas, la coalició GPRF-PSOE.
A veure, és molt pronta tal vegada per fer una anàlisi en profunditat. Jo crec que, i a més crec que l'hem de fer perquè és el deure que tenim totes les formacions polítiques. No podria dir ben bé en aquest deu no haver aconseguit els resultats per guanyar les eleccions, en el cas del Parlament, i no crec que es pugui assenyalar una única causa, jo crec que és un conjunt de causes. I, com dic, nosaltres en aquest moment estem, a part de que molt cansats físicament, com la majoria, crec jo, i necessitem també un poc de descans físic, però tindrem també l'oportunitat d'anar desgranant aquelles qüestions en les que, com dic, potser no hem aconseguit explicar bé, potser també a vegades la gent té ganes de veure cares noves, té ganes de veure opcions noves, i, en definitiva, jo crec que pot haver-hi diferents raons. Com sabeu, també, nosaltres ja vam explicar fa mesos que pensàvem que, en el cas de la nostra coalició, el fet d'haver repartit els temps de representació al Parlament no havia estat un encert, no havia estat una bona idea, i, per tant, no havia tingut una bona valoració per part dels electors i del poble de Formentera en general. I tot i que en aquesta ocasió havíem pactat una situació diferent, que crec que era més favorable a fer un bon treball en el Parlament, potser també ens ha castigat el fet que, bé, que no haguéssim sabut fer millor en una ocasió anterior. Vull dir, com comprendràs, Pepo, és molt difícil que jo en aquest moment pugui posar damunt la taula totes les causes, no? Però evidentment els hem d'analitzar i els hem d'estudiar molt bé.
Què li demanaria al nou diputat per Formentera, Llorenç Còrdoba?
Bé, crec que és obvi el que vaig dir en aquest moment, no? Jo li demanaré a en Còrdoba i espero que això siga el que li demani i exigeixi tant el seu electorat com la resta de formenteres i formentereres, que no faci possible un govern recolzat sobre l'ultradreta de Vox, això evidentment en primer lloc, i en segon lloc que posi sempre per davant l'interès general de Formentera. Si el senyor Còrdoba va anar al Parlament i es deixa arrossegar per les inèrcies del Partit Popular i de Vox, en moltes ocasions tindrà dificultats per portar a Formentera allò que necessitem. En tot cas, jo crec que no podem començar aquesta nova etapa llançant prejudicis o posant en dubte sobre la seva capacitat de feina i sobre la seva bona voluntat, sinó que hem d'esperar, i jo el que li desitjo és que, de veritat, de tot cor, que faci molt bona feina, que doni el millor de si mateix i del seu equip, i a partir d'aquí veurem com es configura tot, perquè, evidentment, el senyor Còrdoba, de moment, no sabem, o jo personalment no ho sé, si pensa mantenir-se com a president del Consell, com a diputat, a temps...
Sí, pareixia que sí, això ens va dir ahir.
Això ha dit bé, i doncs, si és així, evidentment, tindrà una enfeinada i haurà de... i jo pronostic que serà molt complicat poder mantenir-se en el 100% en les dues representacions, però bé, jo crec que, com digues, pronta, anem a deixar en el temps que parli, i insisteix, jo, el senyor Córdoba i tot el seu equip, els felicit, els desig el millor, els desig tots els encerts, i feina per Formentera, que és del que va això, res més.
Bé, aquest matí parlàvem amb Àngel Custodio Navarro, el secretari del Consell, sobre la incompatibilitat de ser treballador de la institució insular al mateix temps que desenvolupa una tasca de conseller a l'oposició. I estàvem pensant en la figura de la número 5 de Gent per Formentera, Elena Costa, que està en aquest cas, precisament. Hauria de formar part de l'oposició, però al mateix temps és treballador del Consell. Si renuncia a formar part de l'oposició, vostè és la número 6, entraria al Consell, al ple del Consell, com a consellera de l'oposició?
I ho veurem, perquè, com us dic, en aquest moment nosaltres estem començant a preparar l'escenari nou que tenim per davant, i jo no puc avançar aquesta informació en aquest moment, però comprendreu que no tardarem en dir-ho i farem el millor per Gent per Formentera, i evidentment el millor pensant també en Formentera, que és per el que estem.
El Parlament comença a sonar que més per Mallorca i més per Menorca podria fins i tot recolzar la investidura de Marga Provenç per evitar els suports de Vox a la futura presidenta. Com ho veu això, vostè, que ha estat a prop d'aquesta formació?
A veure, jo he patit a Vox, igual que la gran majoria de diputats i diputades i de la ciutadania balears, durant 2 anys, en aquest cas, en el Parlament, perquè els primers 4 anys no eren. I les aberracions que s'han d'escoltar són il·limitades. Des d'un despreci cap a l'identitat pròpia manifest i permanent, des de sembrar dubtes permanents també sobre la legalitat de moltes mesures, sobre l'honorabilitat de les persones del govern, de representants del govern, sobre la manipulació que s'ha fet descarada cap a les escoles públiques acusant els docents d'adoctrinament. És a dir, barbaritats de tot tipus, després i cap a la memòria democràtica. És a dir, jo sé cap a quins retrocessos anem, ho tenc claríssim. Per tant, si més per Mallorca i més per Menorca, amb un acte de responsabilitat absoluta, plantegen aquesta opció, és perquè també saben que ens podem trobar per davant, arribat el cas que na Marga Provenç hagi de dependre de Vox, perquè, a més, també vull assenyalar una qüestió, i és que si na Provenç decideix fer un govern amb Vox, pagarà la factura molt alta. I això el PP també ho sap. Començant per l'eliminació i supressió d'IB3, la televisió pública de les Illes Balears, ràdio televisió pública de les Illes Balears, passant per la supressió de totes les polítiques d'igualtat, la supressió de tota l'acció que s'ha fet per la recuperació de la memòria democràtica i per la recuperació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme, passant per les polítiques d'inversió en l'educació pública, que a Vox menysprea dia rere dia sense cap tipus de vergonya. I, per tant, sabem el que en un anam. És a dir, ara ve un moment complicat i Vox té una actitud supèrbia, i, per tant, pensen que si tenen l'oportunitat de fer presidenta Ana Provenç, voldran demanar absolutament tot allò que es marca pròpia de Vox. Jo insisteixo en una altra qüestió que em demanes, i sí. Crec que és important repetir-la, i no perdre cap oportunitat per incidir-hi. Vox és un partit que menysprea l'estat de l'autonomia. Vox és un partit que menysprea i titlla de xiringuitos les empreses públiques que es dediquen a prestar serveis de tota índole. Per Vox tots són xiringuitos. Vox portaria l'administració a la seva expressió més mínima, és a dir, deixaria una seu a Palma, perquè a més són palmacentristes absolutament, deixarien una seu a Palma i suprimirien les institucions pròpies de les illes, és a dir, els consells insulars, perquè són administracions supèrflues, són despeses supèrflues, i, per tant, no tenen cap raó de ser. Que ningú pensi que de la mà de Vox vendrà més autonomia a Formentera. Això ja ho deixo aquí. Vull dir que ningú es pensi que de la mà de Vox vendrà més autonomia a Formentera. Tot el contrari. És a dir, que ara venen dies d'incertesa i jo crec que, evidentment, una part de la població està molt preocupats per aquesta situació, però estic convençuda que el PP també està preocupat, perquè una cosa és celebrar haver guanyat les eleccions, cosa que és natural, que és per això que es treballa, evidentment. L'altra cosa és com te les enginyaràs per crear un govern que pugui mantenir-se dins una mínima centralitat. Per tant, ara vendran aquests dies i ho veurem.
Bé, doncs és un debat que hem d'obrir també com a societat, ho dic perquè també en el Parlament de les Illes Balears gairebé ha doblat els vots recollits per Vox i han passat de 3 a 8 escons. A més, també tenen doncs, presència, per exemple, al Consell Insular d'Eivissa i als ajuntaments de l'illa veïna. O sigui que hi ha hagut un creixement destacable d'aquesta formació.
Efectivament. Per tant, jo crec que ara els primers 100 dies o els primers 150 dies, és igual, els primers mesos que venen per davant, tindrem una oportunitat molt important per veure cap on s'escora el govern autonòmic, cap on es decanten les balances. Jo crec que és una qüestió a la qual han d'estar molt atents. I, en tot cas, nosaltres posant el prisma en Formentera, si ja sabeu que Gent per Formentera és una formació de mercat caire insularista o de mercat caràcter insularista, en aquest cas crec que nosaltres haurem de redoblar els esforços en aquest sentit, perquè, evidentment, des de l'oposició, però, evidentment, està clar que l'insularisme que nosaltres explicam i practicam i dels quals estem plenament convençuts i que a més és la raó de ser de la nostra formació no és per res l'esperit amb el qual treballarà el futur govern de les Illes Balears si es conforma amb Partit Popular i Vox. I això és el que haurem d'explicar i haurem de traslladar a la ciutadania dia darrere dia, perquè jo també vull dir que la senyora Prudens va venir a Formentera, va fer moltes promeses. Bé, veurem en què queda tot això. Bé, ara, ja, com dic, hi ha una responsabilitat molt grossa per part de la Unió i nosaltres el que hem de fer és, a banda de desitjar-los el millor i dels màxims encerts per Formentera, estar molt atents i molt pendents de com es desenvolupa la seva acció de govern i per això aquí estarà Gent per Formentera, evidentment.
Bé, un matís. És veritat que Vox ha aconseguit doncs, representació al Consell d'Eivissa i als ajuntaments de l'illa veïna. No a tots, eh? A Sant Joan, diguem-ne, no hi ha hagut aquesta irrupció del partit d'ultradreta. Seria l'únic ajuntament o l'únic ple municipal que no té aquesta representació. Per cert, i ja que estem parlant amb una exdiputada al Parlament Autonòmic, exconsellera també del govern insular i amb una dilatada experiència en política, què li pareix aquest moviment de Pedro Sánchez d'avançar les eleccions el 23 de juliol, per cert, el dia abans de la festa de Sant Jaume?
Efectivament, sí. Sí, ahir va ser un dia molt intens, perquè així com es anava desenvolupant el matí i anàvem també, bueno, anàvem resituant-nos, no?, amb aquest nou escenari que tenim. A més, després, la convocatòria d'eleccions generals, que jo crec que té una clau molt estratègica per part de Pedro Sánchez i el seu equip, que en tot cas no vol dir que després surti bé, o no vol dir que surti com ells esperen, però jo crec que també hauria estat molt difícil suportar la pressió d'aquí a novembre o desembre, en el moment d'haver-se dut a terme aquestes eleccions generals, així com estaven previstes, quan hi ha hagut una tendència clara de vot a la dreta gairebé a tot l'Estat. Ha estat molt difícil. Per tant, jo crec que aquí ell ha volgut segurament copsar l'atenció, donar un gir en aquesta situació amb un efecte sorpresa que ara obliga en el Partit Popular, evidentment, i fins i tot també en els partits d'esquerres que han estat en coalició amb ell, tenir una reacció molt ràpida i ell tractarà de treure rèdit d'aquest efecte sorpresa. Però bé, en tot cas, si 23 de juliol és aquí, ja és aquí, vull dir que estarem ja plantejant una nova votació dins de res i veurem. És un poc pronta, però segurament està fet amb una clau d'oportunitat política.
Escolti'm, i aquell projecte polític que tenia també en projecció estatal i en el qual vostè es va involucrar, ara més, tindrà projecció de cara a aquesta convocatòria del 23 de juliol o és massa pronta?
A veure, nosaltres, per part d'Ara Més, ara Pal com a portaveu d'Ara Més, sí, sí, sí. Ara Més tenim convocada una reunió demà en la qual avaluarem aquesta nova situació que es dona, perquè evidentment la nostra coalició estava treballant o des d'Ara Més estàvem treballant en un escenari més en mig plaç, no més en mig termini, com sí, era sí. Novembre-desembre. I, per tant, també a nosaltres, evidentment, ens ha agafat per sorpresa, com a tothom, no? O sigui que, a partir de demà, avaluarem com hem de situar-nos, no?, i quina feina s'ha de fer i com s'ha de plantejar aquesta campanya. O sigui que m'és impossible donar-vos més informació en aquest moment, però segur que els propers dies ho podrem fer.
Doncs això esperem, i esperem també poder-ho recollir i explicar amb tots els protagonistes implicats. Sílvia Tur, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que tingui un feliç dia de Sant Ferran.
Exacte. Felicitats a tots els ferrans i a tot el poble de Sant Ferran. I també a vosaltres per aquesta cobertura magnífica que heu fet de la campanya electoral. Us vull felicitar.
Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies. Bon dia.